91.3 Ripollet Ràdio.
Info amb Francina Ricard.
Bona tarda, és la 1:06. Benvinguts a l'info setmanal de Ripollet Ràdio.
Els drets dels infants defensa que l'infant té dret a rebre educació, que serà gratuïta i obligatòria almenys en les etapes elementals. Rebrà una educació que afavoreixi la seva cultura general i li permeti, en condicions d'igualtat d'oportunitats, desenvolupar les seves actituds i el seu judici individual, el seu sentit de responsabilitat moral i social i arribar a ser un membre útil de la societat. Les famílies, professionals i ciutadans de Ripollet ens trobem aquí per a defensar l'ensenyament públic i de qualitat del nostre municipi. Ens manifestem en contra de la LOMCE, la Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa, que el govern vol imposar, i en contra de les retallades que estan fent.
Ahir al matí l'educació pública catalana va fer vaga general. El seguiment a la nostra vila va ser força important, especialment per la plataforma d'AMPA de Ripollet. Escoltàvem una de les seus membres en la lectura d'una part del manifest de la vaga. Entre d'altres temes, en parlarem en uns instants amb la regidora d'Educació, Maria del Mar Viera. Repassem ara la resta de notícies destacades de la setmana amb la nostra companya Laia Prats. Titulars. L'Ajuntament rebrà una important subvenció de la Diputació de Barcelona per reformar la biblioteca i el teatre auditori. Les obres del carril bici fins a Barberà provoquen talls al trànsit. La regidoria de Polítiques d'Igualtat presenta l'exposició Dones, cuidem-nos el cor. Aquest diumenge el pavelló Joan Creus acull el primer trofeu de ball esportiu Vila de Ripollet. I el col·lectiu Mai Més reedita un llibre sobre les col·lectivitzacions. En uns instants ens visitaran els nostres estudis. Més notícies en formats de breus i la previsió meteorològica posaran el punt i final a l'info d'avui divendres 10 de maig de 2013. Comencem. Com dèiem, el passat dimarts, la regidora de Cultura, Rosa Martín, i el coordinador del Patronat Municipal de Cultura, Albert Obrero, van informar en roda de premsa que la Diputació de Barcelona atorgarà a l'Ajuntament de Ripollet una subvenció per realitzar millores tant al Teatre Auditori com a la Biblioteca Municipal.
Així ho explicava la regidora de Cultura, Rosa Martín.
Des del govern municipal, aquest mandat, una de les seves prioritats era posar a punt dues instal·lacions culturals, com som el Teatre Auditori i la Biblioteca Municipal, que bé, ja quasi bé tenen 20 anys. Teníem un problema, i és que amb la situació econòmica que tenim a l'Ajuntament i amb les noves lleis, doncs no podem fer inversions. I el que vam fer des de Cultura és presentar, tant pel Teatre Auditori com per la Biblioteca, un pressupost important. Al teatre 180.000 euros i a la Biblioteca 300.000 euros per fer obres als dos edificis. Dir-vos que hem tingut la resposta fa aproximadament 2-3 setmanes, que s'han aprovat aquestes línies de subvenció.
Segons va explicar el coordinador del Patronat Municipal de Cultura, Albert Obrero, les millores a fer han estat consensuades entre l'equip tècnic del Patronat de Cultura i l'Associació d'Espectadors del Teatre del Mercat Vell, i consistiran, entre d'altres, en la renovació del pati de butaques, el cortinatge de la sala, així com en la instal·lació d'un sistema de venda electrònica d'entrades. Està previst que aquestes millores, en el millor dels casos, s'iniciïn el mes de juliol i finalitzin el mes de setembre. Pel que fa a la reforma de la Biblioteca Municipal, que rebrà un total de 300.000 euros repartits entre 2013 i 2014, les obres són de més complexitat. Albert Obrero explicava en roda de premsa les principals novetats.
L'actuació vindrà, a part del tema de la coberta, amb un reordenament de tot el tema de l'accés, de l'entrada, i aquest reordenament ve donat per un canvi tecnològic. Passarem a tenir un control de préstec a través d'ones. El préstec per ones, què significa? Significa que no cal passar per mostrador per endur-te un llibre a la biblioteca. És autoprèstec. És el gran canvi d'ús que veurem. I la mateixa sistema que estarà instal·lat ens el detectarà i ens l'adjudicarà. A més, voldríem vincular aquest sistema d'autoprèstec amb un sistema d'autorecollida. Per això, tot això s'haurà de fer a la zona de l'accés i hi haurà una reordenació de tot l'accés.
En el cas de la biblioteca, els terminis s'allarguen degut a la complexitat de les reformes. Així, el projecte estarà enllestit a l'octubre, es preveu començar la feina a finals d'any i que es finalitzi tota la millora entre abril i maig de 2014.
El Compromís per Ripollet ha criticat a l'equip de govern per la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, per la qual l'Ajuntament haurà d'indemnitzar uns veïns amb prop de 300.000 euros per un defecte en una llicència d'obres concedida l'any 2000 a una finca pròxima. El cas es remunta a l'any 2001 arran de la denúncia de la comunitat de veïns de l'Avinguda de Catalunya 36 per considerar que la llicència concedida a l'empresa Gestió Tècnica de Llars S.A. per a la construcció d'un nou edifici de pisos al carrer de Tramuntana 10 vulnerava la normativa de distàncies entre edificis.
El regidor del Compromís per Ripollet, Antoni Pijuan, valorava aquest fet en roda de premsa assegurant que de nou s'ha beneficiat els privats.
A hores d'ara l'Ajuntament no té prou diners per fer front a aquesta resolució de judicial i ha demanat al jutjat el pagament en 4 terminis fins l'any 2017. Per nosaltres creiem que aquest és el darrer capítol d'una mala gestió que es va fer amb tota la planificació del Pla Pinatons. Recordem que això és Pla Pinatons. Una gestió que es va fer en benefici dels privats i que les conseqüències de la clau de la qual les hem acabat pagant sempre el poble de Ripollet.
La complexitat del litigi recau en què les obres es van realitzar mentre s'estava tramitant la modificació del Pla General Metropolità del sector Pinatons, pel que la nova normativa de distàncies actual encara no era vigent. A tot això cal sumar els perjudicis que hagués comportat als propietaris de la finca en conflicte un enderrocament parcial. El Compromís per Ripollet ha anunciat també que demanarà explicacions a l'equip de govern sobre aquest assumpte.
El primer cap de setmana de maig, el Partit Popular de Ripollet va organitzar a la seva seu la segona edició del curset de suport vital i reanimació cardiopulmonar, on van participar una desena de persones repartides en dos grups.
Tots ells van aconseguir el diploma acreditatiu oficial com a operadors de desfibrilador. Aquest curset instruïa els assistents sobre les actuacions necessàries davant d'obstruccions en la respiració i l'aturada sobtada de l'activitat pulmonar i cardíaca.
El passat dilluns, el diputat de Convergència al Parlament de Catalunya, Lluís Corominas, va fer una xerrada al Centre Cultural de Ripollet sobre el dret a decidir. A la trobada, on hi van participar persones de diferents sensibilitats polítiques, es va plantejar la necessitat de la consulta com a primer pas cap a l'estat propi.
Lluís Corominas explicava minuts abans de l'acte l'objectiu d'aquestes xerrades.
En tot cas, fem un cicle de conferències bàsicament per explicar quina és la posició de Convergència i Unió, la visió que tenim de com sortir de la crisi, de quin marc polític necessitem per sortir de la crisi, i per tant nosaltres fem una opció clara pel dret a decidir, per l'estat propi, i som conscients que vam tenir poc temps a fer-ho això en la campanya electoral, i per tant ara, sense les presses de la campanya electoral, doncs el que hem fet és per tot el país fer aquest cicle de conferències. En aquest moment aquesta és la xerrada número 52.
La sala d'actes es va omplir amb una trentena de persones.
El proper dia 15 de maig s'inicia el primer període de pagament voluntari de l'impost sobre béns de naturalesa urbana, l'IBI, període que finalitzarà el 5 d'agost de 2013. Durant aquest termini, aquelles persones que no tinguin domiciliat el pagament hauran d'abonar la meitat de l'import total corresponent per a aquest exercici de 2013.
El segon termini serà del 25 de setembre al 25 de novembre, quan s'abonarà la segona meitat, quan els domiciliats, que enguany poden fer el pagament en 4 terminis, hauran de pagar el segon rebut el proper dia 5 de juny.
A mitjans de març es van iniciar els treballs d'arranjament del carril bici en el tram que va des del poliesportiu municipal fins al terme de Barberà del Vallès. Des d'aquest dijous i fins a final d'obra, previst pel mes de juliol, es faran talls intermitents per evitar l'accés a aquest tram del vial.
Aquests talls es produiran només de 8 del matí a 3 del migdia per tal d'evitar possibles situacions de risc per als usuaris que utilitzen aquest vial tant a peu com en bicicleta.
Per tercer any consecutiu, la caravana d'educació viària, promoguda per l'Institut de Seguretat Viària de la Fundació MAFRE i la Federació Catalana d'Automobilisme, s'ha instal·lat al nostre municipi.
Del 6 al 10 de maig, uns 500 escolars de Ripollet d'entre 10 i 12 anys han passat pel circuit que s'ha instal·lat al parc del riu Ripoll. L'activitat compta amb la col·laboració del personal de la policia local encarregat de l'educació viària a les escoles. L'alcalde de Ripollet, Juan Paralejo, valorava molt positivament la iniciativa.
Contents de poder signar aquest conveni i poder col·laborar en les tres parts, perquè en definitiva els nens puguin gaudir d'aquesta activitat. És una política totalment preventiva que creiem que és la millor que hi ha. És a dir, tot allò que es faci en favor de la prevenció, a llarg termini, dona resultats molt positius.
L'objectiu de la caravana és fomentar actituds responsables en relació a la seguretat viària entre escolars. La Federació Catalana d'Automobilisme i la Fundació MAFRE ofereixen cada any aquesta formació a uns 4.000 escolars de municipis d'arreu de Catalunya, als que se sumen uns altres 4.000 nens i nenes que passen pel Saló de la Infància.
Una desena de famílies de Ripollet, usuàries de l'Escola d'Educació Especial Jeroni de Moragues de Cerdanyola, es van manifestar aquest dilluns juntament amb la resta d'alumnes del centre davant de la Delegació Vallesana d'Ensenyament. El motiu de la protesta és la pèrdua d'ajudes de menjador i transport anunciades per la Generalitat pel curs vinent.
Afecten a les discapacitats inferiors al 60% i comportaran que els alumnes de Cerdanyola hagin d'assumir el cost de menjador i transport fins ara gratuït. A més, la resta d'alumnes també patiran les conseqüències de la retallada, ja que passaran a comptar amb 9 monitors de menjadors dels 18 que hi havia ara. Arran d'aquesta concentració, l'AMPA del centre ha aconseguit una reunió amb els responsables de la Delegació d'Ensenyament de Sabadell per al proper 17 de maig.
Ahir al matí, el marc unitari de la comunitat educativa va convocar una jornada de vaga general a tota Catalunya. La convocatòria va comptar amb un seguiment molt important a la nostra vila, especialment en les escoles públiques de primària. Per la tarda, la plataforma d'AMPA de Ripollet va realitzar una manifestació fins l'Ajuntament, on van llegir un manifest unitari.
Imma Negas, de la plataforma d'AMPA i Famílies en Acció, ens explicava les principals demandes.
Que es garanteixi l'accés en condicions d'igualtat a l'educació. Demanem que l'educació no sigui privilegi d'uns quants. Demanem que sigui efectiu el dret a l'educació a totes les etapes educatives. Demanem que el govern doni prioritat a l'educació pública. Demanem que els pressupostos del govern donin prioritat a l'educació pública. Demanem que escoltin els professionals i a les famílies. Demanem que es defensi el model d'escola català i la immersió lingüística. Demanem la construcció d'un nou institut a Ripollet. Demanem un ensenyament públic i de qualitat.
Segons han explicat els organitzadors, la mobilització del 9M era per lluitar contra la LOMCE, ja que suposa un retrocés de més de 50 anys en els plantejaments pedagògics. També han criticat les retallades de la Generalitat i especialment reclamant el nou institut de Ripollet.
Info, els divendres d'una a dues a Ripollet Ràdio.
Aquesta setmana la mestra d'Educació Infantil, Maite Martín, ha presentat el seu primer llibre. Es tracta d'un llibre de pràctiques de laboratori on la mestra ha volcat la seva experiència de 35 anys en el món docent.
L'acte va ser molt emotiu, ja que un nombrós públic d'alumnes i exalumnes, companys de professió i pares van acompanyar Martín en aquesta jornada.
El 91.3 Info.
Plena campanya de matriculació escolar pel proper curs, com ja els hem informat, ahir es va celebrar vaga general d'educació en contra de la LOMCE i les retallades. La plataforma d'AMPAs de Ripollet va sortir ahir al carrer i, entre d'altres punts, continua reclamant la construcció d'un nou institut. Avui ens acompanya la regidora d'Educació de l'Ajuntament de Ripollet, Maria del Mar Viera, que també es va sumar en aquesta protesta. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Moltíssimes gràcies per venir a l'informatiu.
A vosaltres.
Doncs comencem parlant del més actualitat de la manifestació d'ahir, que vam poder veure que hi va participar. Quina valoració ens pot fer de la jornada?
Bueno, jo crec que el seguiment de la vaga a Ripollet va ser important i, per tant, doncs, crec que Ripollet s'ha manifestat, no?, en favor d'aquesta educació pública i de qualitat. Nosaltres tenim les dades d'assistència i la veritat és que a totes les escoles el seguiment de la vaga ha estat, bueno, doncs això, molt majoritari. La concentració que es va fer i la posterior manifestació, doncs bé, jo crec que aquestes activitats, aquests gestos, doncs ajuden, no? Ajuden a que sentin la veu del que pensem des de Ripollet a nivell educatiu i, per tant, jo em vaig voler sumar en aquest sentit, perquè jo estic a favor d'una educació pública i de qualitat. No podem deixar que la qualitat baixi, no podem deixar que els nens i les nenes es vegin afectats per aquests moments econòmics. No pot ser una excusa el moment econòmic. Per tant, doncs hem de sortir al carrer i dir el que pensem.
Uh-huh. Estem en plena campanya de preinscripció escolar i l'actualitat ens porta moltes notícies al nou institut. Centrant-nos de moment, en primer lloc, en la campanya de preinscripció escolar, tot continua amb normalitat, s'està realitzant sense cap tipus de problema?
Sí, sí, sí. La campanya de preinscripció, doncs, ha anat com cada any, amb tranquil·litat. Vull dir, s'han fet les preinscripcions que una mica teníem previstes. Si voleu, us puc donar algunes dades. Per exemple, de P3, no, que seria l'inici de l'etapa infantil, doncs s'han rebut un total de 457 preinscripcions. Clar, això són dades de la preinscripció. Després s'ha de veure què passa amb la matrícula, perquè, bueno, doncs poden entrar algunes preinscripcions fora de termini, poden haver-hi nens que finalment no es matriculen perquè marxen a un altre municipi. Bé, la matrícula continua viva fins i tot gairebé al setembre, o sigui, no es pot tancar una data. Però bé, amb aquestes dades, doncs el que sí que podem dir és que la majoria de les famílies han obtingut plaça a l'escola sol·licitada en primer lloc i que sí que hi ha algunes escoles de Ripollet que tenen llista d'espera, però bé, això va en funció de la preferència dels pares i de les famílies. Val? Amb aquestes dades es confirma el que ja ens van dir des del departament, que no era necessari cap bolet, cap aula provisional al camp de les escoles i que sí que s'elimina la segona línia de l'escola Tiana. Però bé, això era ja informació que teníem i que ja s'havia traspassat a nivell de Consell Escolar Municipal. Pel que fa a l'ESO, bé, doncs, en principi no hi ha problema pel que, de cara al curs vinent. Ni el curs vinent ni el següent. Seria l'altre, val? Seria el tercer d'aquí 3 anys, d'aquí 3 cursos, quan sí que tindríem problemes. Perquè és quan surten els nens i les nenes de l'escola Pinatons, que recordem que l'escola Pinatons és una escola de 3 línies, és gran, i que per tant doncs, aquests nens han de tenir una plaça assegurada de secundària, i aquí és on hem de treballar, aquí és on hem de posar la força. Perquè, a més, paral·lelament, aniran sortint aquells bolets que hem tingut a les escoles de primària, que, clar, quan van creixent, arribarà un moment en què també necessitaran places de secundària. Per tant, hi ha la necessitat.
Mm-hmm. En relació a l'institut, ha sigut notícia les darreres 2 setmanes, vostè mateixa ho anunciava en el darrer ple municipal, la polèmica que hi ha hagut amb l'escola Mare de Déu del Roser ha sol·licitat una línia d'ESO. Expliqui'ns una miqueta què ha succeït amb aquest tema.
Sí, de fet, a nosaltres la informació no ens va arribar directament ni des de l'escola ni des de serveis territorials. Ens vam assabentar per un comentari que se'ns va fer extraoficial i aleshores vam fer la comprovació, vam parlar amb el centre i el que ens van explicar és que no ha estat l'escola en si, sinó les escoles, les dominiques, d'acord? Les escoles de dominiques s'han ajuntat en fundació i és la fundació qui ha demanat poder fer la línia d'ESO al Roser. Està demanada, però no vol dir que li hagin concedit. Ho dic perquè s'estan sentint rumors i comentaris al respecte, no és segur, i en tot cas no seria de cara al curs vinent, sinó que seria per l'altre, d'acord? No seria pel curs 13-14, sinó seria pel 14-15. No sabem la Generalitat què és el que té previst fer. De fet, des de l'escola ens han demanat doncs, bueno, una miqueta de tranquil·litat i de prudència fins que se sàpiga realment què és el que passa. Nosaltres des de l'Ajuntament i davant la preocupació doncs, que això comporta, perquè a més no creiem que els canals que s'han fet servir siguin els que s'havien de fer servir, és a dir, la informació amb l'Ajuntament hauria de ser fluida i d'aquestes coses a la Regidoria d'Educació ens hauríem d'assabentar de primera mà, no per comentaris. Hem demanat des de l'alcaldia una reunió amb el director de Serveis Territorials, amb el senyor Baulenes, per demanar quina és la intenció de la Generalitat i en què afectarà això a les places de secundària de Ripollet.
Que aquesta és la principal inquietud que han mostrat, per exemple, la plataforma d'AMPAs, la seva por de, si es crea una línia d'ESO a l'escola del Roser, què passa amb l'institut, tenint en compte que el marge és tan poc, estem parlant d'aquí 2 anys necessitem a l'institut.
Sí, de tota manera, si es dona aquesta línia, en realitat és una línia, seria un grup només. La necessitat de Ripollet és molta més, només de Pinatons ja surten 3 línies, per tant, necessitem places de secundària. Bueno, jo crec que hem d'esperar a veure què és el que passa, fer força, tant per una banda, per la part dels pares, com pel Consell Escolar i l'Ajuntament per una altra, i veure què és el que finalment passa. I sobretot, posicionar-nos en el sentit que no pot ser que cap família, cap nen o nena que vulgui tenir una plaça de secundària pública es quedi sense. Això ha d'estar claríssim.
Mm-hmm. L'objectiu, en el ple va plantejar que tot aquest tema es portaria en el Consell Escolar Municipal. Sí. Ja s'ha produït aquesta reunió?
Sí, va haver-hi una comissió, de la Comissió d'Ensenyament del Consell Escolar Municipal, on es va treure aquest tema, on es van donar les explicacions que des de l'escola Roser ens van demanar que traslladéssim a la resta de la comunitat educativa, i la plataforma d'AMPAs que abans comentàveu ens va lliurar un escrit doncs, que vam decidir que el valoraríem entre tots, perquè el Consell Escolar Municipal sempre s'intenta que totes les decisions es prenguin en consens. Es va demanar una miqueta de temps perquè tothom el pogués valorar, afegir, treure, bueno, que donés la seva opinió, i aleshores el que farem és fer una reunió extraordinària amb un únic punt de l'ordre del dia, que serà aquest escrit i el tema de l'Institut, per veure què decidim com a Consell Escolar Municipal.
Amb la Generalitat, el tema de l'Institut, en quin punt es troba? Hem cedit els terrenys?
Sí, sí, la cessió als terrenys està feta ja fa temps, ja portem uns anys amb els terrenys cedits, fins i tot ens van demanar que al ple, doncs, bueno, que hi hagués el compromís de que un cop es fes l'institut s'urbanitzés la zona, vull dir, tot el nivell administratiu tot està fet. Si la Generalitat volgués fer l'institut, ho tindria fàcil, perquè l'Ajuntament ha fet tots els deures que havia de fer. Ara com està? Bueno, doncs ara el que ens diuen és que ni està planificat ni està projectat. La Generalitat el que vol fer és, bueno, assegurar l'escolarització any rere any, val? I quan arribi el moment de la necessitat de places, saber què fa i cap a on tirar. Clar, anem amb una planificació molt justa, estem parlant d'aquí dos cursos. També és cert que ara les escoles, els edificis educatius es construeixen molt ràpidament perquè són mòduls, però clar, hi ha d'haver una planificació prèvia. El que no podem estar és badant i esperar arribar el moment per no tenir l'espai que els nens i les nenes de Ripollet necessiten.
A més, parlem d'un procés administratiu que és molt llarg, presentació de projecte, licitació...
Exacte, sí, sí.
Tot això s'ha de produir.
I aquí és on volem incidir, és a dir, que la Generalitat es posicioni i que digui realment aquesta planificació cap a on anirà.
Tot això es produeix en un moment que les retallades estan afectant els centres educatius molt durament, tot i que, per exemple, els pares moltes vegades en darrers informatius ens traslladaven que a vegades les retallades, afortunadament, no es traslueixen cap a fora i queden molt en l'interior del centre. Suposo que el paper de l'Ajuntament és complicat, no es poden posar professors, però bueno, quina feina s'està fent des del Departament d'Educació per donar suport a les escoles en aquestes situacions?
A veure, les competències en educació no les tenim a la regidoria d'educació, no les tenim a l'Ajuntament, és el que tu deies, el tema del professorat, dels currículums, tot això es porta directament des de la Generalitat. Des de l'Ajuntament en què incidim? En el manteniment de les escoles, en el tema de la neteja, el servei de menjador, etc. I aquí, en principi, el que hem intentat és que res canviï, per tant, bueno, doncs, mantenir aquesta situació de normalitat. Bueno, entenem que el moment és difícil i estic d'acord amb el que diuen els pares, que moltes vegades no es traspassa, però és que jo crec que des dels centres educatius estan fent una molt bona feina per intentar, doncs, que els nens i les nenes es vegin el menys afectats possible. I això, bueno, això només ho poden fer els professionals de l'educació, que és el que tenim als nostres centres, als centres de Ripollet.
Ja per acabar, aquesta setmana s'han fet portes obertes als instituts. Com preveuen tot el tema de la matriculació, places...
Bé, aquest any, com que hi ha hagut un canvi d'adscripció, l'escola Clavé, que estava adscrita abans a l'Institut Palau-Ausit, ara estarà adscrita a Lluís Companys, bueno, hi ha hagut una miqueta d'enrenou, perquè a més, de nou la Generalitat no ha informat pels canals que havia d'informar, les famílies s'han assabentat molt just abans de la preinscripció, i bé, sí que hi ha la voluntat des de l'Institut Palau-Ausit d'acollir tots aquells nens i nenes al Clavé que vulguin anar a l'institut i que, per tant, doncs, han triat aquest centre com la seva elecció primera. Bueno, davant d'aquest traspàs o davant d'aquesta situació, jo crec que des dels centres també ho entomaran amb tota la tranquil·litat possible i no crec que hi hagi problemes. Aquest any a les portes obertes han coincidit els tres instituts, però bueno, això ha estat una errada dels directors i intentaran que un altre any no torni a succeir.
Doncs Maria del Mar Viera, regidora d'Educació, moltíssimes gràcies per venir a l'informatiu, a fer tots aquests aclariments i esperem veure'ns aviat.
Moltes gràcies.
A vostè.
Ripollet Ràdio.
91.3 FM. Ripollet Ràdio està d'aniversari. Fem 15 anys. Han passat volant. Quants programes, notícies, música, converses, quants amics oients, quants amants de les ones proclamant visca la ràdio! Els col·laboradors, professionals i entitats que hem escrit la història de Ripollet Ràdio, emissora municipal, volem donar-te les gràcies per seguir-nos durant tot aquest temps. I volem celebrar-ho fent més i millors programes. Ràdio Viva, Ràdio al Carrer, Ràdio del Poble i per al Poble. 15 anys estimant-te, 15 anys rebent la teva estimació. Ripollet Ràdio, emissora municipal. Enamorats de la ràdio.
Info, edita i presenta Franzina Ricard.
El proper diumenge se celebra el Dia Mundial de la Fibromiàlgia, una malaltia que pateix entre el 3 i el 6% de la població mundial. A Ripollet, l'associació Ripollet Fibromiàlgia Síndrome de Fatiga Crònica ha organitzat diverses activitats centrades en el benestar personal i en la informació.
Així, ahir la tarda, el doctor Josep Mampel i la infermera Rosa Martínez del Capinatons van impartir una conferència sobre el tractament no farmacològic de la malaltia. D'altra banda, el proper divendres, dia 17, el centre Samsara impartirà a partir de les 6 de la tarda al centre cultural un taller de Rio Abierto, una tècnica facilitadora del moviment del cos. Per últim, el dimecres 22 hi ha convocada una tarda de ball al Centre Cultural a partir de les 6, on a més se sortejarà un quadre de l'autor ripolletenc Manuel Fernández García, que s'ha dit a l'entitat. Info.
El proper dimarts tindrà lloc a les 7 de la tarda al Centre Cultural la inauguració de l'exposició Dones, cuidem-nos el cor, una mostra realitzada amb motiu del Dia Internacional per l'Acció de la Salut de les Dones, que se celebra el 28 de maig.
Es tracta d'obres d'art elaborades amb objectes quotidians que representen diferents aspectes importants al voltant de la salut de les dones. L'exposició es podrà visitar fins al 26 de maig i està organitzada per la Regidoria de Polítiques d'Igualtat.
Doncs continuem. El proper divendres 17 de maig finalitza el termini per sol·licitar una barra de bar als concerts i balls de la Gibralleta i per demanar un xiringo amb motiu de la festa major d'aquest any, que tindrà lloc del 23 al 26 d'agost. Les entitats locals, juvenils i esportives podran optar al bar dels concerts de dissabte i diumenge a l'espai del brollador del Parc dels Pinatons, i les entitats culturals podran optar a la barra del Ball del Confeti de dilluns al vespre.
Per la seva banda, les entitats locals, culturals, juvenils, esportives, associacions de veïns i partits polítics representants al municipi podran sol·licitar un espai per instal·lar un xiringo en la zona del recinte firal. Com cada any, entre totes les sol·licituds presentades per optar als serveis de bar, es realitzarà un sorteig públic el proper 22 de maig a les 7 de la tarda al Centre Cultural. Respecte al xiringo, si la demanda de sol·licitud supera la necessitat inicial establerta, la Comissió de la Festa Major determinarà una solució tenint en compte la contenció econòmica i la distribució de l'espai i de recursos de manera equitativa entre els diferents sol·licitants. Per últim, recordar que avui dia 10 finalitzava el termini per presentar una proposta de cartell per a la Festa Major del municipi.
Aquesta nit el Teatre Auditori s'omple de bombolles gràcies a Pep Bou i al seu espectacle Kling.
Serà a les 9 del vespre i sobre l'escenari veurem Isaías Antolín i Eduardo Tellechea. Com sempre, l'espectacle està organitzat per l'Associació d'Espectadors del Teatre del Mercat Vell en conveni amb el Patronat Municipal de Cultura.
El programa El Debat de Ripollet Ràdio va estar dedicat aquesta setmana en la seva darrera edició a la independència de Catalunya. El programa va comptar amb la participació de les 5 forces amb representació municipal, més Esquerra Republicana i Ripollet per la Independència.
L'espai El Debat va tractar la recent cimera del dret a decidir i va debatre sobre la viabilitat d'un estat català, el pacte fiscal i si el trencament amb Espanya és la solució per sortir de la crisi. Miquel Estapé, de Ripollet per la Independència, assegurava que hi ha una majoria social per la independència de Catalunya.
Hi ha una majoria social que vol la independència d'aquest país, perquè la independència d'aquest país és l'única solució que tenim per sortir, no només de la crisi, sinó per sortir d'aquests anys que hem estat ens han matxacat. Jo, quan es parla de federalisme, jo vull fer un parell de comentaris, i potser per la meva història personal. L'època del federalisme ja l'hem perdut. Vull dir, perquè els que ara pregonen el federalisme resulta que van estar governant durant bastant de temps el govern d'aquest país i no van fer res per proposar el federalisme. No van proposar cap proposta de modificar la Constitució per fer una Espanya federalista.
El Debat és un espai mensual presentat de manera rotativa pels diferents periodistes de la redacció de mitjans de la Regidoria de Comunicació i tracta un tema diferent cada primer dimarts de mes de 7 a 8 de la tarda. També es pot escoltar en radiodifusió el diumenge a les 2 després de la info setmanal i descarregada a la ràdio a la carta a ripolletradio.cat.
D'altra banda, la segona campanya de recollida d'aliments per Càritas, impulsada per Ripollet Ràdio amb el suport de la CRAC i serveis socials al voltant del Sant Jordi, van reunir uns 300 quilos d'aliments que han estat lliurats a la delegació local de la ONG.
El recapte va començar el 21 d'abril en el marc del Sant Jordi a la Rambla i va continuar durant 10 dies a les dependències de l'emissora. En aquesta ocasió va comptar amb la col·laboració destacada de l'escola Tatxer, que va fer una crida al seu alumnat. L'altra novetat és que aquesta campanya s'ha fet a base de moltes petites aportacions.
Aquest diumenge al pavelló municipal Joan Creus acull el primer trofeu Vila de Ripollet de Ball Esportiu, organitzat per l'Associació Amics del Ball de Ripollet i l'Escola de Ball de Saló Club de Ball Esportiu Sant Cugat. Es tracta d'una trobada a nivell estatal que comptarà amb la participació de més de 200 parelles de tot l'estat. Una de les principals novetats serà la participació de ballarins amb cadires de rodes.
Les primeres sèries començaran a les 10 del matí i està previst que la competició s'allargui fins a 2:15 del vespre. Fidela Martínez, que recentment ha passat a ser la sotspresidenta d'Amics del Ball, ha manifestat en roda de premsa la seva satisfacció per l'organització d'aquest esdeveniment.
Que llevamos muchos meses preparándolo con mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucha ilusión que aquí cuaje en Ripollet, porque esto no se ha hecho jamás. Entonces la Asociación Amics del Vall está muy ilusionada que salga esto bonito y que el pueblo vea lo que la asociación y el club, que es de San Cugat, y que son de la Federación Catalana de Deporte, que entre todos estamos haciendo un trabajo muy enorme y que esperemos que todo salga bien.
Per la seva part, Jesús Curto, del Club Esportiu Sant Cugat, explicava que aquest esport es caracteritza sobretot per l'espectacle.
El baile lo llamamos deportivo porque es un concepto un poquito más digamos, se ha estructurado de otra manera con respecto al baile que conocíamos hasta ahora. Y lleva desde luego una cosa que es importante: espectáculo. Espectáculo y un gran espectáculo. El primer trofeo, Vila de Ripollet, que hemos obtenido, que estamos haciendo, es una buena novedad. Estoy convencido de que será del agrado de todos los ciudadanos del pueblo que quieran venir y disfrutar de todo lo que se va a desarrollar a lo largo de aproximadamente 10-12 horas que dura la competición.
Per tal d'assistir com a públic al trofeu, s'han de recollir les entrades al mateix pavelló, que tenen un preu de 10 euros amb descomptes del 50% per als jubilats, socis d'Amics del Vall i els menors de 8 anys.
I acabem fent un repàs de l'actualitat esportiva d'aquesta setmana. Demà dissabte es durà a terme la 18a milla urbana de Ripollet. El període d'inscripcions va finalitzar el passat dimecres. Els tres primers classificats de cada categoria s'emportaran una medalla.
La cursa s'iniciarà davant del Centre Cultural a 6:45 de la tarda i cada 5 minuts sortiran els participants de les diverses categories fins a les 8:20, que sortiran els darrers atletes. La milla urbana està organitzada pel Patronat Municipal d'Esports de l'Ajuntament de Ripollet, la Diputació de Barcelona i el Ripollet Unió Atlètica.
D'altra banda, el Club Bàsquet Ripollet s'ha adherit recentment a la campanya Fes la teva cistella, promoguda per la Fundació del Bàsquet Català, el Consell de l'Esport Escolar de Barcelona i Càritas.
La campanya, que s'allargarà fins a finals de maig, té l'objectiu de sensibilitzar la població sobre la greu situació que estan passant milers de persones i famílies del nostre país i aconseguir aliments de primera necessitat per a famílies ateses per Càritas.
Pel que fa a l'atletisme, el Ripollet Unió Atlètica va participar a principis de maig a la Milla Sagrada Família 2013. En categoria benjamí masculina, Brahim Dahak va aconseguir la primera posició.
També van aconseguir pòdium Alejandra Camps, Clàudia Alcolea, Paola Carmona, Carlos Roguera, Clàudia Martínez i Jasmina Martín.
I finalment, el passat dissabte va tenir lloc la primera edició de les Diverpong Sèries organitzades pel Club Tenis Taula de Ripollet, on va participar gairebé una desena de persones. Es tracta d'uns tornejos per aficionats al tenis taula, on el més important és passar-ho bé.
Les inscripcions es poden fer el mateix dia de la competició i el preu és de 5 euros. Hi haurà regals per a tots els participants, trofeu per al guanyador i aperitiu de germanor després de cada sèrie. Les properes sessions seran el 18 de maig i l'1, el 15 i el 29 de juny.
Estàs a Facebook? Busca'ns i fes m'agrada la nostra pàgina.
You block me on Facebook.
Segueix-nos per assabentar-te de les efemèrides i notícies musicals del dia. Concerts, festivals, recomanacions discogràfiques, amb informació dels nostres programes, darrers podcasts disponibles, convidats i activitats a l'emissora. Ripollet Ràdio, enamora't de la ràdio. Ara, també a través de Facebook.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'Info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la 1 del migdia i a les 6 de la tarda i els diumenges a la 1 de la tarda. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de l'FM. Escolta els protagonistes de la setmana a Ripollet Ràdio. Info, la informació més propera.
El col·lectiu Mai Més presenta aquest dissabte al local la reedició del llibre Tal com lo vi, sobre les col·lectivitzacions agràries a Ripollet i Cerdanyola durant la Guerra Civil. Es tracta d'una ampliació del llibre original escrit als anys 80 i per parlar-ne tenim amb nosaltres el David Fundanals i l'Eduard López. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda.
Benvinguts i moltes gràcies per haver vingut a l'Info.
A vosaltres per convidar-nos.
Doncs expliqueu una miqueta per què vau decidir agafar un llibre que va ser escrit als anys 80 i fer-ne una reedició.
Bueno, El motiu principal és, són dos motius, de fet, no? Un és recuperar el llibre en si, no? Perquè és un llibre que, com has dit, es va editar als anys 80, però que ara estava ja extingit, estava fora de circulació. Creiem molt oportú recuperar-lo per conèixer una part de la nostra història. I després l'altre motiu principal, doncs, també és contextualitzar aquest llibre en el seu moment, però també avui en dia, no? Que, bueno, doncs, davant de la situació actual que tenim, que ens trobem i que patim, doncs considerem que és una lliçó, és un aprenentatge i és una orientació, doncs, per superar aquesta crisi, i per, més que aquesta crisi, superar el sistema que l'està causant, no?
Uh-huh. Es tracta d'una reedició, heu agafat el llibre original, però hi heu fet noves aportacions. En què consisteix aquest nou contingut que hi heu posat?
Bueno, les aportacions han sigut bàsicament en fer una búsqueda extensiva en els arxius municipals, tant de Ripollet-Cerdanyola, també en altres arxius com el de Poblet, el de Montserrat, Terradellas i Macià, i també a l'Ateneu Popular de Barcelona. I el que consisteia és, com que la memòria històrica és molt fàcilment manipulable i alhora aquest text només explica tal com ho va veure a l'home sense ficar arxius documentals, doncs era per donar-li validesa, perquè després no en sortia vés a saber qui dient que podia ser que aquesta història se l'hagués inventat o que se va imaginar o que no havia passat realment aquest procés revolucionari a casa nostra. I en el fons és això, doncs donar validesa al llibre a través dels arxius que hem anat buscant a diferents llocs.
Mm-hmm. A qui ha anat a càrrec d'aquesta documentació? Vosaltres, més gent de l'associació, com heu fet aquesta recerca?
No, bueno, la recerca l'hem fet bàsicament buidant arxius, no? Hem partit de les actes municipals per veure que si quedava recollida la interacció entre la col·lectivitat i els ajuntaments, que hem pogut comprovar doncs que sí, no? Que evidentment hi havia una relació directa, perquè hem de tenir en compte que la col·lectivitat de, en aquest cas nostre, la Cerdanyola Ripollet, doncs era un organisme important, no? I que tenia una relació directa amb la vida de la gent del poble, no? I a través dels arxius i de les actes municipals, tant de Ripollet com de Cerdanyola, doncs hem pogut anar estirant del fil per veure com anava aquesta relació, no? Bàsicament.
Per la gent més jove que ens estigui escoltant, el concepte de col·lectivització, que potser a molta gent els sembla una cosa que no han sentit mai, en què consistia?
Bé, aviam, aquí hi ha un tema, no? O sigui, el primer tema és això que comentaves de no conèixer, no? Que és també un dels motius principals, no? I el fet és ben senzill. La col·lectivització és un fenomen que es va produir arran del 19 de juliol. El 19 de juliol ens referim a l'any 1936, que és quan hi ha l'aixecament militar de Franco, el cop d'estat militar de Franco, però que aquí a Catalunya aquest cop queda aturat per la força del moviment obrer, i aquesta força, aquesta mateixa força, impulsa tota una sèrie de canvis a nivell social, a nivell polític i econòmic, i un d'aquests canvis és en els mitjans de producció. I la col·lectivitat no deixa de ser això, no? Un canvi de paradigma en els mitjans de producció, no? És una organització horitzontal de la mateixa gent, dels mateixos treballadors, que es reproduir tant a la indústria com al camp, i la col·lectivització doncs és això, és, uh-huh, és un treball en comú amb una base horitzontal, no? Uh-huh. Que es va produir, a la indústria i que es va produir al camp, no?
Uh-huh. En el cas en el tema que parla de la col·lectivització agrària, en el cas de Ripollet i de Cerdanyola. Per fer la reedició del llibre heu optat pel micromecenatge. Com us ha anat l'experiència? Suposo que tenint el llibre l'experiència ha anat molt bé.
Sí, realment, o sigui, era la primera vegada que ho fèiem. Teníem bastanta por perquè no sabíem com ens sortiria. Si no arriba a tirar endavant el micromecenatge, nosaltres sols, el col·lectiu, no ho podria tirar endavant, tota la reedició, perquè a part tampoc hem demanat subvencions d'Ajuntament ni en ningú lloc, també dubtem que ens l'haguessin donat, i vam confiar en això, doncs, provar-ho, aviam com reaccionava el poble i com anava aquesta experiència. Ha sigut molt gran l'experiència perquè hem tingut més de 60 aportacions. Hi ha hagut gran suport familiar, també suport d'amistats properes, però també gent del poble, tant de Ripollet, Cerdanyola, i gent de diferents llocs, de Mallorca, València i fins i tot d'Astúries, Madrid, diferents col·lectius que també han apostat fort, i sí, sí, ens va sorprendre molt, i això encara ens ha ajudat a estar molt més motivats i a tirar-ho endavant per tota aquesta gent que s'ha involucrat, i entre tots pues, hem pogut aconseguir aquesta redició que avui tenim.
David, al principi em deies, relacionaves el tema de la col·lectivització i dèieu, ho recuperem perquè és important que la gent conegui més en una situació de crisi com la vivim. Vosaltres creieu que la col·lectivització té vigència avui en dia? Es podria aplicar?
Sí, 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 perfectament.
I podria ser una solució factible a la situació que tenim ara?
Sí, sí, perfectament. Sí, evidentment, l'any 36 no és l'any 2013, no? Això està clar. Però és un model a tenir en compte.
Clar, s'ha de tenir present que part, o sigui, la col·lectivització el que també es demostra que va millorar la producció, perquè a part com que no hi ha uns interessos concrets de poques persones, sinó que la gent treballa per als interessos col·lectius de tota la gent, pues, treballa més i està més il·lusionada, la producció es reparteix molt millor, i alhora també cal tenir present que, o sigui, el model social i econòmic que va ser la col·lectivització no va fracassar, o sigui, va triomfar i va portar grans beneficis. Va fracassar en el no tenim ara mateix la col·lectivització, perquè va ser que van ocupar les tropes feixistes casa nostra i, clar, se'l van carregar. Però si no, el tema social i econòmic va anar a la merda bé.
Parlem una miqueta de Mai Més, de la vostra plataforma. Porteu des del 2005 treballant. Expliqueu-nos una miqueta com vau néixer, qui formeu part d'aquesta entitat i amb quin objectiu.
Aviam, Mai Més, com has dit, doncs ja porta uns anyets aquí al poble. Neix a partir d'un problema molt concret que es va donar, que van ser les agressions de caràcter neonazi aquí al poble, i que després d'un primer impuls un grup de gent vam decidir continuar amb aquesta qüestió, no? No només a referir-nos a aquest tema, sinó també abarcant el tema de la memòria, no? Perquè considerem imprescindible que el fet de tenir memòria, no? Això ens col·loca cadascú al seu lloc, sabem d'on venim i ens orienta per saber on anar, no? I aquest és una mica el leitmotiv del col·lectiu, no? Pel col·lectiu ha anat passant varia gent, com a totes les cases, i hem anat fent diverses coses. Vam fer un treball didàctic important a nivell de poble, a nivell d'aquí a Ripollet, amb els instituts, amb el seu temps, i vam presentar també un llibre de testimonis de la Guerra Civil i el franquisme aquí a Ripollet, que no s'havia produït mai, i bueno, a més d'altres materials didàctics, doncs també ara hem enllestit la reedició del llibre de la col·lectivitat, no? Una mica és combinar aquestes dues escales, aquests dos nivells, més de denúncia, no? amb un to més contundent, si vols, però després també centrar-nos amb el nostre entorn més proper, no? És a dir, el que no pot ser és que a dia d'avui un fet important com va ser, per exemple, la col·lectivitat, doncs continuï sent un tema ignorat, desconegut, no? Inclús silenciat, no? Llavors una mica la feina, la manera de, o sigui, el ser de Mai Més persegueix una mica aquests objectius, no?
Us agradaria anar amb el llibre a la mà als instituts, a portar perquè els nois i les noies de Ripollet ho llegeixin?
Sí, sí, potser ens hagués agradat més que la persona que el va escriure doncs ho pogués haver fet, no? Perquè això també demostra una mica el tarannà i el tracte que ha tingut l'Ajuntament o els ajuntaments, no? tant de Ripollet com de Cerdanyola amb aquest tema, no? Vull dir, el llibre no és nostre, però sí que evidentment és un tema que s'ha de donar a conèixer, i els instituts doncs evidentment
podria ser molt interessant.
Podria ser molt interessant, està clar.
A on es pot adquirir aquest llibre, si algú ens estigui escoltant i digui, ostres, a mi m'interessa el tema, on es podrà comprar?
Bueno, de moment ara ja he fet una petita distribució a diferents llibreries de Ripollet i Cerdanyola, i després el volem sigui distribuir a diferents jocs, ja tant sigui de casa nostra com de fora, per tot l'estat espanyol.
Sí, el llibre tindrà una distribució comercial habitual, per entendre'ns. No crec que es trobi a les grans superfícies, però per entendre'ns, a les llibreries i comerços d'aquí de Ripollet i de Cerdanyola ja es pot trobar, i bueno, a través d'una distribuïdora editorial, doncs el mourem doncs per Catalunya i fora de Catalunya, no? Mm-hmm.
Doncs recordem que presenteu el llibre aquest dissabte, en el cas de Cerdanyola ja l'heu presentat, aquest dissabte presenteu el llibre a Ripollet, al local, al carrer Monturiol. Recordeu-nos l'hora?
Doncs és a les 7 de la tarda.
A les 7 de la tarda també, doncs molt bé. Doncs David Fontanals, Eduard López, moltíssimes gràcies per haver vingut a l'informatiu, i a veure si aconseguim un llibre i els el llegim, perquè té pinta de ser molt interessant. Moltes gràcies.
A vosaltres.
Ripollet Ràdio t'acompanya cada dia amb un munt de programes fets per gent que estima Ripollet i enamorats de la ràdio. A partir de les 5 de la tarda i divendres al matí fem ràdio amb el cor, amb vocació d'informació, de servei i sobretot de bona companyia. Setmanalment fem 30 programes culturals i musicals, amb notícies, entrevistes, cançons, humor, creativitat, retransmissions i ràdio al carrer. Descobreix la nostra graella, realitzada per prop de 50 col·laboradors i entitats. Escolta'ns en directe, en reposició al cap de setmana, descarrega't els nostres podcasts de ripolletradio.cat i enamora't de la ràdio.
Sintonitza Ripollet Ràdio, siguis on siguis. Escolta'ns des de qualsevol part del món. Ripollet Ràdio a internet. Entra a ripollet.cat i sintonitza.
Breus informatius.
Demà dissabte a les 11 del matí, taller sobre consum responsable a la zona de barbacoes del Parc dels Pinatons. L'activitat és gratuïta i està organitzada per l'Àrea Metropolitana de Barcelona amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ripollet.
També demà a 11:15, els més petits fan dissabte a la biblioteca amb la Casa dels Sons a càrrec de Sandra Rossi per a infants fins als 4 anys.
I diumenge, Festival Andaluz, a partir de les 6 de la tarda, al Teatre Auditori, organitzat pel Quadro Andaluz de Ripollet. El preu de l'entrada és de 5 euros.
Dimarts, dia 14, el programa de la Gent Activa proposa una xerrada sota el títol Els nostres estalvis, per saber el que hem de tenir en compte a l'hora de posar els nostres estalvis en una entitat financera. L'acte està obert a tothom i està organitzat per la Regidoria de Serveis Socials.
Per últim, recordar que dimecres vinent hi ha jornada de donació de sang des de 9:45 del matí fins a 2:45 i de 5 de la tarda a 9:45 del vespre. Serà al pavelló Joan Creus i està organitzada pel Banc de Sang i Teixits.
Per més informació poden consultar la web municipal ripollet.cat.
El temps.
I abans d'acabar, mirem quin temps ens espera per aquest cap de setmana i els propers dies a Ripollet.
Doncs aquest cap de setmana no tindrem gaires canvis, temperatures agradables, però alguns núvols i possibilitats d'alguns ruixats de poca importància. De cara a la propera setmana, més pluja, però també més calor.
Doncs fins aquí l'info d'avui divendres 10 de maig de 2013. Us hem ofert aquest programa Antoni Miralles, el control tècnic, Laia Prats i qui us parla, Francina Ricard. També els recordem que poden escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. A més, poden escoltar-lo online o descarregar-lo a la web ripolletradio.cat. I us deixem amb el tema musical d'U2, Angels of Harlem, ja que avui Bono, el seu vocalista, compleix 53 anys. Aquesta i d'altres efemèrides musicals al Facebook de Ripollet Ràdio. Gràcies per acompanyar-nos, bon cap de setmana i fins la setmana vinent. We'll be right back.
Estàs escoltant Ripollet Ràdio.